Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bon migdia. Soc el José Miguel Cruz i això és migdia des de COPE Catalunya i Andorra. Vull que apunteu un número de telèfon que és el WhatsApp del programa. El 699-1309. 699-1309 és el WhatsApp del programa. Per què dic això? Perquè demanarem la vostra opinió sobre el turisme a Barcelona. De fet, ja llancem la pregunta, ja podeu enviar notes de veu, no escrites, notes de veu, a aquest telèfon, 699-1309. La pregunta que us trasllado per començar ara, la recordaré tant el telèfon com la pregunta, és com t'està afectant el turisme a Barcelona? Quina opinió tens, quina sensació tens de turisme a Barcelona? Per fer una pregunta oberta, però el que parlarem i el que posem al focus és aquesta proposta de l'Ajuntament de Barcelona d'eliminar els pisos turístics l'any 2029, que l'any 2029 no quedi ni un pis turístic. De fet, Barcelona vol destinar 40... És una cosa que a mi, habitualment, quan veus aquestes coses, els ajuntaments inverteixen publicitat per atreure turisme. Doncs Barcelona farà tot el contrari. Destinarà 44 milions d'euros a mitigar la saturació turística en els pròxims 3 anys, en aquest cas, per reduir aquests impactes negatius del overtourism, que és la sobresaturació turística en sense espais de gran afluència. Com veus el turisme a Barcelona? 699-1309. 699-1309. Creus que és possible aquesta eliminació de pisos turístics? Hi ha massa turisme a Barcelona? Hi ha una saturació? O és pan para hoy, hambre para mañana? Com ho veus? Esperem les teves opinions a aquest telèfon. 699-1309. Bé, de fet, si parlem de pisos turístics, a Barcelona hi ha uns 10.000 pisos turístics i l'alcalde Jaume Collboni té l'intenció, el que explicaven, d'eliminar-los l'any 2029. D'aquesta forma, vol recuperar aquests habitatges per a ús residencial. És a dir, fora turisme, i intentem alleugerar la manca de pisos a Barcelona. En definitiva, és la manera que té l'executiu per fer front a aquests problemes d'accés a l'habitatge que hi ha a la capital catalana. Bé, de fet, ho va definir d'aquesta forma la tinent d'alcalde, la Laia Bonet, va dir textualment, atenció, perquè això no té desperdici en funció de com ho analitzis, és com fabricar 10.000 nous pisos a la ciutat en 5 anys. Els pisos no són teus, també s'ha de dir. Són no són de l'Ajuntament, que és fàcil dir això, Bé, independentment d'aquestes qüestions legals, perquè aquests habitatges no són propietat de l'Ajuntament, això que quedi clar, volem saber què fan altres ciutats al món, com s'ho fan per regular els pisos turístics i per solucionar aquests problemes d'accés a la vivenda. En parlarem de tot això. Yolanda Canales, com estàs? Benvinguda.
Què tal?
El turisme, sembla mentida. Com està el tema del turisme,
Clar, com diria la meva àvia, se junta l'hambre con las ganas de comer. Hi ha aquesta proliferació de pisos turístics i també hi ha un problema d'accés a l'habitatge. El cert és que altres ciutats estan prenent mesures. És el cas de Nova York, per exemple, que ha canviat recentment la seva normativa per a obligar els propietaris de pisos que lloguen fins a 30 dies l'any a registrar-se a l'Ajuntament, però no només això, sinó que han de complir una sèrie de normes que fins llavors no existien. I les normes que es posen o els requisits que es posen fan que desisteixis una mica, Per què? Ara t'ho dic. Aquests propietaris han d'estar aquests habitatges, o sigui, convivint amb els inquilins. No poden anar de vacances, per exemple. I tampoc els poden llogar més de dues persones, amb la qual cosa ja traiem de l'equació el lloguer per a una família, almenys, de més de dos membres. Però sembla que està funcionant, evidentment, perquè, segons les últimes dades, s'ha reduït a la meitat el nombre d'aquests tipus d'allotjaments. S'ha passat de 40.000 a 20.000. I què es fa en París? Aquí la situació, clar, és aquest any una mica més complicada per la celebració dels Jocs Olímpics, però són conscients, en tot cas, de que viuen també del turisme, intenten fer equilibris. En aquest cas, el que es fa és obligar els propietaris, els anfitrions que tenen, no?, els seus pisos a plataformes com Airbnb, per exemple, a registrar-se a l'Ajuntament, però això sí, tenen un límit per a llogar, màxim 120 dies l'any. Però, com dèiem, aquest any doncs es fa una mica la viu-viu per allò de que és un any olímpic, els Jocs se celebren a París aquest any, i l'Ajuntament ho té més complicat, no?, per regular o per prendre mesures més dràstiques. però la cosa en tot cas està disparada, eh? O sigui, em refereixo a la demanda i als preus. En el cas dels preus, si la mitjana d'aquest tipus d'establiment se situa en 300 euros al dia, en aquelles dates més o menys coincidint amb la celebració dels Jocs Olímpics, la cosa ja puja a més de 1.000.
No està malament, eh?
No, i al maig les reserves a la ciutat arribaven al 70%. Vull dir que tampoc... El que passa que, clar, l'increment tan disparatat de preus també ha fet que molts ciutadans o molts turistes també facin marxa enrere. Clar. ¿Dónde voy yo, no? A pagar 1.000 euros per dia.
Sí, anda que voy a pagar todo esto, va ser
que
no. Va ser que no.
I després hi ha altres ciutats, com Londres, on s'ha imposat un límit de 90 nits per any per als lloguers a curt plaç, o a Berlín, que des del 2014... es necessita un permís especial per a llogar propietats senceres a curt plaç. En el cas de Barcelona, el que diuen els experts és que es presenta una batalla jurídica que no serà fàcil ni curta. Diu que aquí l'Ajuntament ha estat, en certa manera, hàbil. Per què? Què és el que farà l'Ajuntament? Doncs no farà res. Directament no farà res. Deixarà que morin aquestes llicències, que s'extingeixin.
I no les renovarà.
Exacte. No hi haurà una llei o una norma, per tant, contra la que recorre. Simplement deixaran que es mori, no ho regularà. I també eliminarà del PAUAT el Pla Especial d'Allotjaments Turístics, de tal forma, doncs, això, que aquesta figura...
De pis turístic desapareixerà. D'aquest Pla Especial d'Allotjaments Turístics. Recordo que fem la pregunta. Estem com veieu el tema? Si et molesta tant de turisme, si creu que hi ha massa saturació, si s'està gestionant bé o malament, i sobretot els pisos turístics, si creieu que és així. El que volem són notes de veu a WhatsApp. Notes de veu a WhatsApp, que el 699-13-09. Avui una mica de confusió perquè teníem el telèfon nou. 699-13-09 és el telèfon i esperem les vostres notes de WhatsApp. Hem parlat d'unes quantes ciutats i ara anem a veure que també de primera mà com ho gestionen, per exemple, altres ciutats europees, com a Roma. Roma és una bogeria. Anar a Roma és com estar a una ciutat on tots els carrers són les Rambles de Barcelona. Per posar un exemple, ja per no parlar de Venècia, però parlem de Roma. Com a capital, a Roma tenim la Eva Fernández, que és corresponsal de COPE Roma. Eva, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, buen día, una alegría estar con vosotros.
Igualmente, Eva. Oye, ¿y cómo está Roma en cuestión de pisos turísticos? ¿Cómo se lo montan allí?
En estos momentos puedo aseguraros que es una auténtica pesadilla. Es una jungla el alquiler vacacional, por muchas circunstancias, porque parece que a raíz del COVID todos se apuntaron como destino obligado Roma,
sí.
Y estamos recibiendo una avalancha increíble, superlativa de turistas, y entonces, ¿qué está ocurriendo? Que el centro histórico de Roma se está, bueno, pues sálvase quien pueda, aumentando la cantidad de alquileres de pisos turísticos. De hecho, es una pesadilla, por ejemplo, para los estudiantes Erasmus que quieren venirse a estudiar a Roma, no encuentran habitaciones, o las encuentran a un precio totalmente exorbitado, porque la mayoría de los propietarios prefieren alquilar para corto espacio de tiempo,
claro.
Para alquiler vacacional.
Les sale más rentable.
Entonces, imaginaros también lo que nos está ocurriendo. Como sabéis, en el 2025, en unos meses, se va a vivir el jubileo que en Roma se celebra cada 25 años y que supone un incremento. Se esperan millones y millones de visitantes peregrinos a este jubileo. Entonces, ahora mismo ya se ha producido un aumento increíble de las reservas, pero he de deciros que prácticamente es muy complicado encontrar ahora mismo reserva en Roma para todo el 2025.
Y el Ayuntamiento de Roma, las autoridades han empezado a plantearse, como en Barcelona, por ejemplo, el hecho de empezar a limitar el número de visitantes, en tener una reducción de pisos turísticos, encontrar un poco la masificación?
Supongo que esa frontera, José Miguel, será después del 25. Ahora mismo no se plantea ninguna reducción, pero el problema problema va a ser grande. ¿Qué, cómo lo están haciendo? Aumentando el precio de las tarifas para los propietarios. Entonces, por ejemplo, ya durante este año, en el 2024, prácticamente las tarifas de lo que llamamos en Italia el Sor Giorgio por la pernoctación, o sea, el impuesto por pernoctar, ha aumentado prácticamente en un 71% para las viviendas vacacionales, un 100% para el alquiler de habitaciones. Entonces, supone que cada turista que viene a Roma al menos durante 10 días o menos, sí, pues va a pagar como entre 6 y 10 euros más por noche, además de la tarifa.
Está bien ese impuesto, pero bueno, esto no está bien, pero no es disuasorio eso, ¿no? Eso
no,
pagar 10 euros más cuando te vas a Roma, yo que sé, 15 días o una semana, no sé hasta qué punto puede ser disuasorio.
No lo es.
No sé si se han planteado cuestiones como, por ejemplo, la de Venecia, que cobra 5 euros a los que van solo un día a visitarla.
No, de momento en Roma no se ha presentado esta situación, porque claro, la diferencia con Venecia es que Roma es bastante, cabe más gente, digamos, aunque vayamos todos apretados, ¿no?, por las calles. Pero pensar que, claro, Venecia, el territorio es muy ínfimo, llegan 25 millones de turistas, casi 70.000 turistas al día, y por lo tanto, evidentemente, tenían que poner una solución, porque es que prácticamente no cabían por las calles del casco antiguo. ¿Qué está ocurriendo políticamente para el alcalde, para el ayuntamiento? Se están planteando que, bueno, pues la presión turística está siendo tan salvaje, como ocurre en Venecia, que casi el casco histórico de Roma se está convirtiendo en una ciudad fantasma, vacía, despojada de vida, ¿no?, más allá de los turistas. Y es un poquito lo que ocurre, no tanto como en Venecia, pero nos estamos encontrando con que la mayoría de casas del centro histórico, yo tengo la fortuna de vivir en el centro histórico, por ejemplo, pero los fines de semana, cuando, claro, te das cuenta de que no hay gente, ¿no? O sea, no hay vecinos, hay cada vez menos vecinos.
No hay.
Exacto.
Y los que hay se quejan, o sea, ¿hay protestas vecinales por el aumento del turismo y la presión turística que hay en Roma?
En Roma, de momento, no.
Veremos después del jubileo a ver qué pasa, como tú dices.
Sin duda.
Eva Fernández, corresponsal de Copa en Roma. Oye, muchísimas gracias por este punto de vista que nos has dado, esta fotografía, muy amable.
Un placer. Oye, que sepáis que a Barcelona la mayoría de los romanos no puede ser una ciudad más deseada. O sea, van prácticamente todos a Roma una vez o dos al año.
Pues aquí sí que hay quejas, por todo eso. Un abrazo muy grande,
Eva. Un abrazo, hasta pronto.
Claro, yo no estic en contra del turisme, ni molt menys, però és veritat que quan hi ha una mega saturació, l'experiència, tant pel ciutadà com pel turista, varia molt, eh? Recordeu que estem preguntant com està la situació. Ara parlarem i de seguida connectarem amb Brussel·les per veure com s'ho fan a la capital d'Europa. Que el model turístic és molt diferent, però també s'han de muntar d'alguna manera determinant, perquè tenen el mateix problema que tenim aquí com forma a l'accés a la vivenda dels ciutadans. 699-1309 és el nostre WhatsApp. Esperem les vostres notes de veu. I això és el que ens expliquen. Endavant.
Hola, bon dia, soc Clement d'Esplugues.
Hola.
A mi el turisme m'agrada, el que passa que és veritat que n'hi ha massa. A vegades vols anar a dinar i està tot ple. Però clar, nosaltres a vegades també sortim i també som turistes. I mira, és el que toca. Alguna vegada venen aquí i alguna vegada nosaltres anem cap allà.
Sí, en aquest cas seria una qüestió de la saturació. Yolanda, possiblement és el que seria la qüestió del que faria una experiència determinada.
A més, sí, de vegades hem de patir aquesta saturació, però de vegades som nosaltres, entre cometes, els que provoquem aquesta saturació en altres ciutats.
Tenim més opinions.
A ver, esto es lo de siempre. Es intentar poner puertas al campo. ¿Qué van a hacer? ¿No van a renovar licencias de pisos turísticos? Pues se van a ir todos a trabajar en negro. Y se terminó y ya está. Y trabajarán en el negro y entonces, bueno, tendrás que meter policía y son 20.000 pisos, 20, 30, 40.000 pisos, a ver cómo controlas tú 40.000 pisos para que no operen. Es totalmente imposible. Y lo que tienes que hacer es fomentar un turismo de cierta calidad, que la gente que venga a Barcelona sea gente de un determinado nivel y que gaste determinada cantidad de dinero. Para eso tienes que tener una oferta para ese público. O sea, fuera para ese público, para que no ese tipo de público. Y lo de los pisos en alquiler es que es de juzgado, de guardia. O sea, que dejen de regular el tema de pisos en alquiler y veréis cómo va a haber pisos en alquiler y los propietarios alquilarán el piso.
Ah, suposo que es feia referència, és veritat, treballar en negre és una qüestió...
Blanco i en botella... Estem parlant de 10.000 pisos, però clar, no són tots, aquests són els legals. Després estan els altres.
Acaba de dir una veritat molt gran, aquest senyor. Ara anem cap a la capital d'Europa, cap a Brussel·les, a veure com s'ho munten allà. Allà tenim a la corresponsal de COPE a Brussel·les, la Paloma García Ovejero. Paloma, buenos días, bienvenida.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues encantado de hablar contigo, Paloma. Oye, en Bruselas, ¿cómo se monta esto del turismo? ¿Hay quejas?
Bueno, solo te digo que Bruselas requisa a los dueños las viviendas vacías, que no pongan en alquiler o que no quieran vender, claro. Ahora mismo, tener un piso desocupado es ilegal, para entendernos.
O sea, lo requisan y supongo que lo pondrán no un alquiler social, algo así por el estilo.
Exactamente, lo has clavado. Es ilegal tener una vivienda habitable, sin ocupar, porque hay un código que rige en la ciudad y que llevaba 20 años en vigor. Lo que pasa es que nunca se había, digamos, convertido en algo real, que la gente tuviera en mente, que las autoridades ejecutaran, pero efectivamente toda esta oleada de invasión turística que recorre Europa y sobre todo la gran crisis de la vivienda, pues ha empezado a poner las cosas serias. Así que en 2022 se modificó esta normativa.
¿Sí?
Y a partir de ese momento, si el ayuntamiento, por ejemplo, en Bruselas, aquí hay 19 comunas, ¿no?, que sería como mini ayuntamientos dentro de la ciudad.
Sí.
Si uno de esos ayuntamientos que componen la urbe detecta un solo caso ilegal, está obligado a requisarlo, reformarlo y correr con los costes de la reforma y ponerlo en el mercado. Pero, como bien decías, con un alquiler social. ¿Qué le pasa al propietario? Pues simplemente tiene que esperar hasta que no se amortigüe ese gasto, esa inversión en reforma, no se puede empezar a reclamar. Y eso podemos hablar de décadas.
Caray.
Es que aquí hay un problema que no es ajeno ni a España, ni a la ciudad de Barcelona, ni a otros países. Y es que las rentas más bajas, los jóvenes y los colectivos vulnerables, pues tienen un serio problema de acceso a la vivienda. Ajá. En el último año, el precio medio de alquiler aumentó más del 10%. Pero claro, es que solo uno de cada cuatro pisos disponibles es de menos de 900 euros, imagínate.
Claro, claro, es normal. Oye, entonces, ¿los pisos turísticos no existen como tales?
Bueno, sí que existen. Lo que pasa es que no se puede jugar a dos bandas. O sea, tú puedes tener un piso y lo puedes convertir en piso turístico con una licencia. Lo que no puedes es jugar a no alquilarlo y no venderlo y que aparentemente no le esté pasando nada, ¿no? Porque al final es especulación inmobiliaria. Así que, para evitarlo, ha habido un caso, y eso ha sido muy sonado y ha puesto las pilas a muchos más, en la región de Bruselas, un propietario condenado, o sea, no solo se le quitó el piso, sino que se le condenó. Es verdad que el piso estaba desocupado y en fuerte estado de deterioro.
O sea, ¿los vecinos se enfadan? O sea, ¿encuentran que hay una sobresaturación, aparte del tema de la vivienda, o no?
Pues no te sabría decir. Aquí los belgas tienen mucho dinero. Bueno, a ellos no les interesa que se les modifique su estilo de vida. No, también te digo, el que puede, la segunda casa se la compra en España. Sí. Es lo que más les gusta, es vivir aquí y alquilar allí o realquilar allí. O sea, la población turística belga se va a nuestro país, no es aquí donde se recicla.
Pues Paloma García Ovejero, corresponsal de COPE en Bruselas. Oye, muchísimas gracias por esta fotografía que nos has hecho de la vivienda en Bruselas. Muchas gracias.
Siempre un placer hablar contigo.
Gracias. Mira, precisamente es una fotografía de un turismo muy diferente, pero a mí es muy hardcore, ¿eh?
Se las andan con chiquitas, ¿no?
Es muy hardcore. Si et detectat que tens un pis lliure, directamente
te lo requisan.
lo reforman y lo ponen en alquiler, y hasta que no hayan cubierto los gastos de esa reforma, no lo puedes reclamar. Y a més, es una norma que ara s'han posat durs, com explicava la Paloma, des de l'any 2022, però que està en marxa des de fa 20 anys, ha dit, no?
Sí, clar, és ara quan ha sortit la problemàtica de l'accés a l'habitatge que han decidit, doncs, prendre o posar-se més seriosos.
Bé, això passa aquí, i bé, és igual, perquè mirad que tampoc fa falta ir molt lejos. Tenemos otra opinión sobre el tema del turismo. Adelante.
Aquí estem barrejant dos temes.
Sí.
Perquè estem lligant tot lo dels pisos turístics amb el tema de la manca d'habitatge. I estem deixant caure la idea de que no hi ha habitatge per culpa dels pisos turístics. I això és una cosa que no és certa. És una fal·làcia com una casa de pagès. No hi ha habitatge, no és per culpa dels pisos turístics. És per un tema molt més seriós i molt més profund, que és que hi ha molta gent que ve a viure a Barcelona i que els preus i que l'habitatge és el mateix. No es construeix, no s'està construint. I això és un tema molt de fondo, diguem-ne, i no és per culpa dels pisos turístics. Parlem dels pisos turístics, el problema dels pisos turístics, d'acord, parlem-ne. I ara ens estem adonant que els hotels i els càmpings, oh, vaja per Déu, eren un negoci que feien la seva funció.
Té raó aquí, eh?
És, i s'han prohibit... És un... doncs construir més hotels,
sí,
per exemple.
I càmpings, en aquest cas. Però és cert que cauríem en un error si lliguem la manca d'habitatge a Barcelona o els preus. Pues, però aquí hi ha
un... Ho ha fet l'Ajuntament. És com si tinguéssim 10.000 pisos nous construïts en 5 anys. És el propi Ajuntament.
Sí, però lligar això...
Està barrejant coses.
Que la culpa de la manca d'habitatge o dels preus de l'habitatge a Barcelona és culpa dels pisos turístics. Jo estic d'acord amb el que m'estava comentant aquest senyor, que no...
A més, que cadascú amb el seu pis...
No, va, tu diràs, que... tu diràs. Ha estat interessant, eh? I és un d'aquests problemes, entre cometes, que és una qüestió de gestió, perquè no en podem dir no al turisme. El turisme és un negoci, evidentment, i font de riquesa. Yolanda Canales, moltes gràcies.
A tu, que vagi bé.
Se m'ha marxat una mica el temps, eh? Va, que de seguida arribarem... arribarem, passarem dos quarts i farem una miqueta d'informació de serveis, perquè la temperatura puja i pujarà. Però abans... ¿Que el número al que más llamas es el de Legalitas? Pues seguro, porque como sus abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales del día a día, no puedes parar de llamar. Mira, un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro te asesoran en temas fiscales, y tú, ¿eres ya de Legalitas? Pues ya sabes, llama al 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
500 castillos, 9 rutas del vino, 40 posadas reales, 8 bienes patrimonio de la humanidad.
Nada que se parezca a ti.
Turismo Junta de Castilla y León.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Pedro le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carglass cambia, Carglass repara.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Quédate con el sabor y el color del verano. Quédate con los amigos. Quédate con lo bueno de la vida. Frente a los que dicen que la fruta ya no sabe como antes, quédate con lo que sabe a fruta de la buena. Frutas Bollo, quédate con lo bueno.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
En FlexiCar hay muchos cars, hay muchos cars, en FlexiCar hay muchos cars, en FlexiCar hay muchos cars, en FlexiCar.
FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
¿Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Amb el que m'agrada a mi quadrar les senyals horàries de dos quarts de dues, i avui m'he passat pràcticament tres minuts. Pues pràcticament tres minuts sobre dos quarts de dues del migdia. Repassem breument com tenim la informació de serveis, el temps que ens espera de cara a aquesta tarda. Doncs mireu, és que s'està avorrido, me da hasta vergüenza decir calor, sol i s'ha acabat. És que no hi ha res més, és que les temperatures van en alça i les tindrem així fins divendres. Divendres a la tarda és quan la cosa comença a refrescar, però les temperatures pugen, pugen i pujaran. De fet, a Ponent i a punts de l'Empordà es fregaran els 35 graus. Això és el que diu la previsió de cara a aquesta tarda de dimarts. La fotografia de cara a demà dimecres és tres quarts del mateix. Possiblement alguns núvols d'evolució i alguna pols en suspensió a la franja costanera i alguns núvols pel Pirineu. Més enllà d'això, les temperatures continuaran a l'alça, continuaran pujant. I aquí podríem parlar ja de cara a demà dimecres, dijous, de passar tranquil·lament els 37 graus a punts de Ponent, tranquil·lament, però tranquil·lament, eh? I aquesta és la mateixa fotografia de dijous. De cara a divendres és quan sembla que les temperatures començaran a baixar. A veure, no és que faci fred, eh? Sinó que es posaran pel que tocaria per l'època, que és el que estem tenint fins ara. De cara a dissabte és el que esperem, és el que diuen els models, eh? De totes maneres, us dic una cosa. He vist els models que teníem i la previsió que hi havia dilluns de cara a dijous i divendres i no pujarà tant la temperatura com s'esperava. Farà molta calor, molt per sobre del que tocava, però no tant, no tant. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Doncs preguntem al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon migdia, benvingut.
Hola, què tal? Molt bon dia. Doncs, a veure, de moment en general, força òptima, la circulació en general, la xarxa viària, poc volum, ara mateix, i per tant, sense cap gran cua especial, si no hi ha alguna incidència que pugui empitjorar-ho. De fet, en aquest sentit, hi ha alguns punts amb obres afectats que sí que dificulten més la mobilitat. En destaquem dos, a l'autopista AP7 entre Agullana i la Jonquera, en sentit França, i també la C-17 per sota de Vic, a l'altura de Malla, aproximadament, i en sentit Barcelona. També les obres, òbviament, que afecten el tram de Horta-Vall d'Hebron, de la Ronda de Dalt, on recordem hi ha un carril tallat en cada sentit de la marxa, i això genera aturades que es van mantenint al llarg del dia. De moment ara en sentit Llobregat, entre Vall d'Aura i Horta, i en sentit Besòs, entre Sant Gervasi i Vall d'Hebron. A la Ronda Litoral, per cert, també hi ha força lentitud entre la zona de Poblenou i el Moll de la Fusta, en sentit Llobregat. És tot. Molt bon dia.
Gràcies, Eduard. Que tinguis una bona jornada. Cuida't.
Gràcies, igualment.
Home, avui tenim cita, eh? Avui tenim cita amb la selecció França-Espanya. Albert Díez, com estàs? Bon migdia.
Molt bé, senyor Cruz. Bon migdia. Bon migdia a tothom. 9 de la nit a Munic per un lloc a la final del proper diumenge. I totes les mirades el focus posat a Nico Williams, no? El que molt situen el Barça la temporada vinent, la sensació, l'estrella. Jo crec que és l'estrella Nico Williams d'aquesta Eurocopa de...
Està jugant molt bé. Està jugant
2024,
molt bé.
Efectivament, i un dels referents de la selecció.
Però, de fet, tota la selecció està jugant molt bé, encara que avui caigui eliminada... Hòstia, és que caus amb un cert orgull perquè dius, ostres, és que el nivell de joc és molt bo.
Sí, jo crec que aquí entraríem en un debat del que entenem per jugar bé, però aquest últim argument el comparteixo, és a dir, si has de caure, millor caure com ho està fent Espanya en el sentit de com està desenvolupant el seu paper a l'Eurocopa.
D'acord.
Després podríem entrar en matisos, però això ho deixem ja per les 15:50 o la setmana vinent, que recuperem un format estiuenc a partir de les 3:25 de la tarda. Li sembla?
Me'n sembla perfecte. El que tu diguis, Albert.
Miri, hem d'explicar també que el Barça i el Girona són a un dia de començar la pretemporada. Atenció que el Barça, a càrrec de Hansi Flick, li pot haver fet una oferta a Thiago Alcántara, que a les últimes hores ha anunciat que es retira i que va coincidir, en aquest cas, ell jugant amb Hansi Flick al Bayern de Múnich. Doncs bé, el Barça li hauria fet una oferta a Thiago Alcántara per ser ajudant de Hansi Flick. I el Girona aquesta tarda pot fer oficial el fitxatge de Gabriel Misehui, aquest mitjapunta neerlandès de 18 anys, i continua negociant per un altre neerlandès, un migcampista, que és Donny van de Beek, del Manchester United. L'Espanyol té el primer fitxatge de cara a la nova temporada, Álvaro Tejero, un lateral dret format al planter del Real Madrid, que arriba lliure després de jugar a l'Eibar. Finalment tenim llista avui d'Escariolo pels Jocs Olímpics. Entre el jugador del Barça, Àlex Abrines, segueixen dos blaugranes més, Brizuela i Billy Hernán Gómez. I és notícia de rec, acaba de sortir del forn, Artem Pustovoy, exjugador del Barça, pivot ucraïnès, és nou jugador del Joventut de Badalona.
Albert Díaz, moltes gràcies.
Una abraçada, senyor Cruz.
Cuida't, escolta'm.
Digui'm.
Fes una aposta, fes una porra. Espanya o França, tu com ho veus?
Espanya passa. Vol resultat també?
Va, si vols.
2-1.
2-1, vale.
Jo, la seva
la meva és un 1-0. Passa Espanya. 1-0, passa Espanya.
Molt bé. Apunta, ho tinc aquí. Què ens hem jugat?
No sé, podem jugar un menjar, un sopar, un cafè, el que tu vulguis.
Pensava que ens jugàvem l'amistat.
No, arribarem a això.
Deu tenir vostè, si no preparats ara, per de cara a la nova temporada, algun lloc de bones viandes que vostè té guardat aquí.
Mira, la Cabrera. Què et sembla?
Tres vegades he estat a la Cabrera.
Tres? Doncs pues mira, serà la quarta.
Una per feina.
Sí.
Una per amistat.
Bé.
Amb els de feina també tinc amistat, eh?
Bé.
I l'altre, amb la meva parella.
Molt bé.
Increïble. Jo recomano a qui vagi a la Cabrera que comenci a enfilar i es comenci a endinsar, perquè arribes lluny, i gairebé arribes a Consell de Cent, i menges, i vas... És un espectacle.
És un espectacle. Doncs mira, estarem tu com a companys de feina, com a amics,
sí.
I possiblement una mica com a parella.
Difícil.
Una mica, eh?
Ara som parella, ara mateix som parella.
Una mica, eh? Correcte. Albert, una passada forta, cuida't.
Gràcies, Cruz, que vagi bé. Adéu.
Doncs ja sabeu que la Cabrera d'allà és argentina. Si vols menjar bona carn, és la Cabrera Barcelona, que està al carrer Diputació, ha dit el Consell de Cent, no, està al carrer Diputació, carrer Diputació 239, per viure la passió per la carn i el foc, pot reservar per Google Maps a la Cabrera, Barcelona. Ja saps que el xef Gastón Ribeira és el seu creador i ànima d'un dels assadors més exitosos de Buenos Aires. La Cabrera, pels amants de la carn, és una experiència única. Carrer Diputació 239 de Barcelona. Bé, de seguida parlarem de dues coses. Vull trucar a l'ESHOP, a l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona, per parlar de màrqueting, de com s'ho fan, tot això. I després parlarem d'una situació també que... Hem parlat del turisme, però ara parlem de la contaminació de les grans ciutats. Ja sabeu que la zona de baixes emissions, l'objectiu que tenia, més enllà de la legalitat, no legalitat, del que ha posat, del que no ha posat, de les multes, més enllà de tot això, l'objectiu, i que ara s'han afegit unes quantes ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona, és rebaixar l'aire contaminat, rebaixar la contaminació de l'aire. Però clar, com ho fas, això? Perquè no deixes passar són els vehicles antics, que són els que més contaminen, en principi, però... Heu vist com es circula per les ciutats de Barcelona? Heu vist? I a més, tenir l'aire net quan tens un aeroport al costat, o al port. Parlarem de contaminació, parlarem de barris i la relació que hi ha amb l'augment de mortalitat als barris més compactats de les ciutats. En parlem de seguida amb tot això, amb l'ESHOP, aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Las pequeñas y medianas empresas, que son las empresas que representan al verdadero tejido productivo de nuestro país, la PYME de 4 o 5 empleados, PYME que representa más del 90% del tejido empresarial. Las mercerías, las panaderías, aumentar continuamente los costes laborales.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
¡Ey, pasa primero si quieres! Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
¡Claro!
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente.
Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad del 2,5% TAE, 2,5% TIN el primer año, para un saldo máximo de 50.000 euros. Es decir, te puedes llevar hasta 1.250 euros. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Solo hasta el 10 de julio. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio. Reserva ya tus uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, mochilas, alimentación. Y si lo haces antes del 31 de julio, tienes un 5% de regalo adicional en uniformes. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Cuando llega el fútbol, España habla lo. Vive tus partidos con Dominos y medianas a domicilio desde 9.99. Pide ya y lo.
¡Dominos!
Lolo.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem d'ensenyament, en un sector que calen professionals cada dia i a tota hora, bàsicament. Parlo del sector de l'hostaleria i parlem amb l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona. Tenim al telèfon a la responsable de màrqueting de l'escola, de l'ESHOP, la Julieta Guillén. Julieta, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, com esteu?
Molt bé, gràcies per estar aquí amb nosaltres, Julieta. Bé, a mi m'agradaria preguntar-te si... Que m'expliquessis una cosa en concret, i és el paper que desenvolupa o que té l'escola a la ciutat de Barcelona. És aquí, aquesta relació simbiòtica que té l'ESHOP, l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona, amb la ciutat de Barcelona.
I tant, al final nosaltres no podem obviar que Barcelona és una ciutat turística, no?, que gran part de la nostra economia i gran part de la nostra societat està centrada en el turisme. Llavors, nosaltres creiem que l'escola, en la seva simbiosi també amb el gremi d'hoteleria i el gremi de restauració, juga un paper fonamental, no?, en aquesta formació de futurs professionals de l'hostaleria i turisme, que, a més, com acabo de dir, són sectors clau, no?, per a l'economia de la ciutat. Llavors, la idea és que des de la formació, en un sector que està poc professionalitzat i que necessita de professionals que estiguin formats, l'objectiu de l'escola és elevar una mica els estàndards de la qualitat del servei.
Ah, aquest seria el què. I això, com ho feu? Com teniu aquests mecanismes posats en marxa des de l'ESHOP?
Doncs nosaltres ens centrem molt en tot el que seria la titulació oficial, sobretot quan parlem de graus. Som l'única escola a Barcelona que ofereix una titulació doble en cuina i pastisseria que sigui oficial, i a més fem un grau superior que és conjunt tant en direcció de sala com en direcció de cuina. Això què vol dir? Que els nostres professionals surten entenent el 360, no?, de la part que treballaran. Uh-huh. Tant estiguin a sala com estiguin a cuina o a pastisseria, la idea és que tinguin una formació d'entendre-ho tot i de poder abarcar molt més i, sobretot, amb un alt contingut de gestió, tant en grau mitjà com en grau superior, això, a més.
Uh-huh. Escolta'm, Julieta, com és d'important la professionalització del sector de l'hostaleria?
Doncs et diria que és la base, sobretot, de la nostra educació. Nosaltres fem un enfoc superpràctic i molt experiencial, és a dir, fem moltes més pràctiques de les que demana el currículum, i això es fa perquè... si bé qualsevol professió necessita de tocar i envoltar-se les mans, és que quan parlem de cuina, quan parlem de pastisseria de sala o de qualsevol servei que estigui relacionat amb gastronomia, això és bàsic. Per tant, tota la nostra formació està molt enfocada a que els alumnes tinguin contacte amb professionals en actiu, però també que estiguin des del dia zero ja practicant i ja posant en marxa tot el que estan aprenent, no?
Julieta, calen tants professionals al sector que sembla, o almenys tinc entès, que els alumnes que ja es matriculen aquí, o que llicencien aquí, vull dir, ja surten pràcticament amb unes quantes ofertes de feina.
Així és. Nosaltres tenim una bossa de treball que només et comento que hem de fer curadoria a vegades perquè són tantes les ofertes i tanta la demanda del sector. Al final nosaltres estem fundats pel Gremi de Restauració i Hostaleria i el que fem és fer una formació dissenyada segons el que el sector ens està demanant en el moment. Llavors, d'aquesta forma, els restauradors i hotelers de Barcelona confien en nosaltres en quant al reclutament de professionals.
Doncs Julieta Guillén, responsable de màrqueting de l'ESCOP, l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona. Escolta'm, gràcies per la xerrada, molt amable, i una abraçada molt forta.
A vosaltres, moltes gràcies.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La contaminació de l'aire a les ciutats més compactades augmenta la mortalitat. Barcelona té tots els números, bàsicament. És un estudi que ha fet l'Institut de Salut Global de Barcelona i tenim el telèfon a la Tamara Yuckman per parlar, que és investigadora de l'Institut de Salut Global, per parlar d'això. Tamara, buenos días, bienvenida.
Hola, buen día.
Bueno, está claro que hay una relación directa entre la contaminación del aire y en las ciudades y la mortalidad, ¿no? Esto es algo que ya tenemos claro.
Bueno, sí, esto lo tenemos claro de estudios previos, de numerosos estudios previos, que en las ciudades más con mayor contaminación del aire las tasas de mortalidad son mayores, sí, exacto.
Entonces, ahora, en este estudio que habéis publicado hace poco, habla precisamente de las zonas más compactas de la ciudad. ¿No?
Sí, en realidad analizamos a la ciudad en su conjunto. Lo que hacemos es identificar los tipos de ciudades que existen en Europa con el fin justamente de entender cuáles son mejores para la salud y para el medio ambiente. Y uno de estos tipos son las ciudades más bien compactas, que tienen un diseño con mayor densidad, que ocupan menos área y por lo tanto están construidas más densamente, más compactamente. Hemos encontrado justamente que este tipo de ciudades son las ciudades que mayor contaminación del aire tienen, son las ciudades que más efecto isla de calor tienen, es decir, sufren más el calor. También asociado a esto tienen una mayor tasa de mortalidad.
Barcelona entraría dentro de esta fotografía, ¿no?
Sí, exacto.
Precisamente por donde está, de hecho tenemos Collserola, solamente tendríamos el área de mar abierta para que se ventilara un poco la ciudad. ¿Esto cómo se puede remediar? ¿Se puede remediar de alguna manera?
Sí, por supuesto que se puede remediar. De hecho, nosotros y muchos otros expertos, y hay bastante evidencia que nos muestra que las ciudades compactas son el modelo de ciudad a seguir porque tiene un montón de otros beneficios. Y de hecho fueron las ciudades que menor dióxido de carbono per cápita tienen en comparando estos conjuntos de ciudades. Con lo cual son las ciudades que queremos, pero como están constituidas hoy en día necesitan justamente superar distintos desafíos. Y uno de los principales desafíos es el tránsito motorizado. Y el segundo es la falta de espacios verdes en general. Por lo tanto, sí, hay un montón de medidas que se pueden tomar y que, bueno, cada ciudad tiene que plantear las medidas más adaptadas a las condiciones y al entorno concreto, pero básicamente tienen todas que ir a a promover el transporte activo y a reducir el transporte, el vehículo personal motorizado.
Tamara, por ejemplo, cuando hablamos de zonas verdes, ¿cuántas zonas verdes debería haber, por ejemplo, una ciudad como Barcelona? ¿Cuántos metros de una casa o de un bloque de edificios debería haber una zona verde?
Bueno, hay distintas métricas y distintos indicadores, entonces, mira, en general se recomienda que más o menos un 25% de la ciudad debería ser verde, pero es importante tomar en cuenta también la distribución, no solo la totalidad. Entonces, como que hay muchas dimensiones que tomar en cuenta a la hora de planificar dónde y cómo enverdecer. También no hay una única forma de enverdecer, y cada espacio verde va a actuar y va a proporcionar distintos beneficios. No es lo mismo un parque que un eje verde o que un techo verde o una pared verde. Hay distintos mecanismos que van a operar, tanto para reducir el calor o como, bueno, para proporcionar, por ejemplo, espacios de recreación, para fomentar la actividad física. Pero en suma sabemos que en general también el verde va a mitigar la contaminación del aire, va a mitigar la contaminación atmosférica y va a mitigar el efecto de calor.
Una de las cuestiones también clave, como comentabas, es el tráfico. En Barcelona y otras ciudades pues hay una zona de bajas emisiones para intentar que ese aire o que los vehículos más antiguos, los más contaminantes, pues no entren. Esto ya se está extendiendo a diferentes municipios. Pero claro, de ahí a reducir el tráfico es más complicado, porque controlar el tráfico en una ciudad como Barcelona, que está saturada, eso es realmente complicado.
Sí, por supuesto que el desafío no es sencillo y no se plantea eso. Y por lo tanto, también las soluciones son complejas y tienen que ser pensadas de manera holística. Pero no pensamos que se va a desaparecer, a esfumar el tránsito, sino que básicamente... no planteamos que la gente deje de transportarse, sino que hay un montón de estrategias que se pueden emplear para defomentar el uso del transporte motorizado y para fomentar otros tipos. De hecho, Barcelona es una ciudad que tiene todo el potencialidad en términos de proximidad, en términos de accesibilidad. Hay muchas distancias que se pueden hacer en transporte activo, es decir, a pie o en bicicleta, y también lo que se debe hacer justamente es seguir fomentando el uso del transporte público.
Tamara Jungmann, gracias, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona. Oye, gracias por esta charla que ha estado aquí con nosotros y por estas explicaciones, muy amable.
No, gracias a ti, hasta luego.
De seguida parlarem amb Gracare. De seguida parlarem amb Gracare, que ens explicaran la seva feina i per què són els números 1. Però abans, vols vendre el teu pis? D'un piso? Si vols vendre el teu pis en un res i no res, doncs ja saps, pots trucar a Don Piso. Ara compleixen 40 anys i et regalen un iPhone 15 només per posar el pis a la venda. I encara que no el venguin, l'iPhone és teu, eh? Mira si estan segurs que el vendran. Així que què esperes? Trucar a Don Piso? Pots consultar les condicions d'aquesta promoció a donpiso.com. Don Piso, 93 306 90 90.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Las personas mayores o con alguna dificultad física disponen cada vez de más productos que les ayudan en su vida diaria. Esto es una realidad. Ya sea, pues no sé, facilitándoles la movilidad, el descanso, el aseo u otras actividades de cada día, ¿no? Las cotidianas. Para conocer un poco más sobre la firma barcelonesa líder en Cataluña en la distribución de estos artículos, nos acompaña Edith Tort, que es directora de Gracare. Esta es la empresa a la que estamos haciendo referencia. Edith, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, Cruz, muchas gracias.
Pues encantado de tenerte aquí otra vez con nosotros. Bueno, antes de empezar, vamos a recordar un poco. Explícanos qué es o quién es Gracare.
Bueno, Gracare es una empresa familiar que nació hace 33 años en Barcelona con una misión: mejorar la calidad de vida de las personas mayores o con alguna discapacidad. Empezamos con 3 empleados en un pequeño local. hoy contamos con 5 centros, un taller de reparación y 20 especialistas, lo que convierte a Gracare en la principal empresa del sector en Cataluña.
Claro, bueno, de hecho hay muchas empresas que venden productos para mayores y personas con discapacidad. Esto, Gracare no son los únicos, pero ¿cómo ha conseguido Gracare este liderazgo? ¿Por qué sois los primeros?
Tienes razón. Con el envejecimiento de la población, cada vez son más las empresas que ofrecen estos productos. Parece mentira, pero hoy podemos encontrar ayudas técnicas o ayudas de movilidad, no solo en Internet, sino también en centros comerciales o en tiendas no especializadas. Yo siempre digo que el precio de Internet puede resultar muy atractivo, pero tenemos que recordar que se trata de productos sanitarios.
Claro.
Un asesoramiento profesional es primordial para evitar problemas de salud.
Es una de las claves.
Sí, mucha gente lo desconoce, sin embargo, pero un simple cojín mal elegido puede favorecer la aparición de úlceras, la que llamamos comúnmente las escaras, que son muy difíciles de tratar. O un scooter adquirido sin una valoración del usuario puede dar lugar a un accidente. Solo un especialista puede asesorarnos. Y así con todos los demás productos, ya sean andadores, grúa, asideras para el baño, etcétera. Sin lugar a duda, las bases del liderazgo de Gracare son la especialización y el servicio integral al usuario.
Claro, estamos hablando de una cuestión muy seria. Estamos hablando de productos sanitarios y para esto cada persona es un mundo en este caso. Entonces, cuando hablamos de esta especialización, ¿en qué consiste, Edith?
Pues en primer lugar, y lo más importante, estar homologado por el CatSalud. Es la máxima garantía para el usuario. Nuestro consejo al oyente es, compre donde quiera, pero nunca en un establecimiento no autorizado. Hágalo siempre en ortopedia certificada por el CatSalud. Es la máxima garantía. Segundo, nuestro equipo está formado por profesionales de la salud. Tenemos doctores en neurorehabilitación, técnicos ortoprotésico, terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas.
Bueno, has mencionado también el servicio integral.
Sí, claro, abarcamos todas las fases. En primer lugar, evaluamos las capacidades de movilidad del usuario, su estilo de vida, si es una persona activa o no.
Sí.
La accesibilidad a su vivienda, si cuenta con un cuidador o si es autosuficiente. Son puntos a tener en cuenta sí o sí. A continuación, le recomendamos los modelos más adecuados para que los pruebe. Si hablamos de movilidad, por ejemplo, pues hay varias opciones. Están los scooters, las sillas de rueda manuales, las que son eléctricas, las que son plegables, las que son ligeras y muchísimo modelo. Trabajamos con las principales marcas, así que el usuario podrá probar varios modelos y así elegir el que mejor se adapte a su necesidad.
Pero lo va probando, básicamente.
Exactamente. También ofrecemos opción de alquiler y podemos después descontamos después lo abonado del precio de venta en caso que el cliente se quede la silla o el scooter. Por último, realizamos el mantenimiento y la reparación de los productos que comercializamos, garantizando así el mejor tiempo de entrega posible.
Y ¿estos servicios son gratuitos?
Pues gracias por preguntar, porque es muy importante. Siempre lo han sido. Sin embargo, nos hemos visto obligados a cambiar ligeramente esa filosofía, sobre todo en lo que respecta a las valoraciones a domicilio o el taller. Pero el coste que se aplica es mínimo y se descuenta el precio final, claro. Lo que queremos evitar es desplazarnos y dedicar tiempo de nuestros técnicos para que después el cliente termine comprando en Internet.
Claro, pues esto a veces pasa, ¿eh?
Sí. Con respecto al servicio de reparación, es exclusivo para nuestros clientes.
Edith, muchísimas gracias por todas estas explicaciones, muy amable.
Muchas gracias, Cruz.
Bueno, pues si ya lo sabéis, si queréis informaros para saber si os conviene un scooter o si es mejor una silla de rueda eléctrica, pues ve a Gracare. En Gracare saben lo que hacen, llevan unos cuantos años, así que ya algo sabrán de todo esto, así que infórmate en Gracare para tener esa garantía. Y os voy a recordar que los centros de Gracare se encuentran en Barcelona, en la calle Entensa, está justo a la salida del metro del mismo nombre, el metro Entensa, pues ahí está, en la calle Rosselló, también está, frente a la entrada principal del Hospital Clínic. Y en Terrassa, en la avenida Jacquard, 56 y 48, al lado de la estación de Vallparadís. Y el teléfono es el 93-490-2629, 93-490-2629, pero todas estas informaciones que os doy ahora de viva voz la encontráis en la web gracare.com, gracare.com. I dit això, arribem a les 2 de la tarda. Ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz. Que acabin de passar una molt bona tarda.